La caravana, amb Joan Trias.
La food truck amb Ada Parellada.
Nou minuts que passen de les 5 de la tarda. Ada Parellada, què tal? Bona tarda.
Home, amb aquest separador...
T'ha agradat o no?
Estic supercontenta.
Ara tenim food truck a la caravana.
Amada Parellada, és que queda bé, queda bé. Trobo que... Tinc un nom que té certa musicalitat, sí. El meu nom, perquè rima.
No et vam agafar per això.
El teu no, Joan Trias.
No, el meu és sec. El meu és sec.
Doncs això, jo en canvi tinc Ada Parellada, que un dia...
Anava a dir, el meu sol, com malament, no?
No, amb el Xavier Trias, ja estàs d'això. Sí. No tots els Trias esteu tallats pel mateix patró.
Exacte.
No, però un dia Màrius Serra em va fer notar una cosa que dic... Jo ja tenia 40 llargs, vull dir que ja feia 40 anys que em deia Ada Parellada, o més, i em va dir, oh, Ada Parellada, un parell d'ades. I
mira,
és un blog. Bona, eh?
M'agrada molt.
Home,
m'agrada molt.
Tants anys i no me n'havia donat. Van.
De què vens a parlar avui, va?
Avui us vinc a parlar d'una cosa que no és gaire divertida, la veritat. Mm-hmm. Vinc a parlar d'un funeral.
Ai.
Ja saps que això sempre és trist, però si tens un bon record d'aquesta persona, i en aquest cas no és pas una persona, sinó que és un establiment que feia la funció de persona perquè tenia ànima,
sí.
Cos, esperit... i caràcter, mm-hmm. O sigui que això passa poc, doncs és fer un record d'aquesta persona. No ens entristirem, sinó que ens n'alegrarem de que hagi viscut, de que l'hagi
Exacte.
Tingut entre nosaltres.
Sí.
Tot va començar dimecres, això va ser ahir, no?
Sí, abans d'ahir.
Abans d'ahir, perdona, a Twitter, que em va colpir amb un fil que explicava que el mític Casa Leopoldo,
home,
que era un restaurant en funcionament des del 1929, situat al cor del Raval de Barcelona, perquè aquí no només ens escolta gent de Barcelona, sinó... Vale? Avui s'ha reconvertit en un restaurant xinès de menú de 12 euros.
Clar.
Bé, què és això? Un drama? No és un drama, i tot ha d'evolucionar, però no deixa de ser que en aquest cas no és una evolució, sinó que és una pèrdua d'identitat, de cultura gastronòmica i, deixa'm dir, fins i tot de ciutat. És veritat que en el barri xino és normal que hi hagi un xino, però el que feia que era anormal que tenir Casa Leopoldo feia que aquest barri xino tingués aquesta joia i que a tothom ens vingués de gust anar a menjar.
No, jo m'he emprenyat una mica, eh?
A mi m'ha dolgut, m'ha entristit, bueno, emprenyar, doncs mira, és que què vols fer? Ja en parlarem. Va, fem una mica de cronologia i ens endinsem una mica la història
de
Casa Leopoldo. Què va passar?
I mira, tant.
1929, vale? Ui. Ens situem en mig... Què va passar? El món està en xoc econòmic, vale? Ja ho saps, no? Els índexs de la borsa de Nova York estan en caiguda lliure, és una hecatomba absoluta. El pànic s'apodera dels accionistes que perden en minuts tot el que han invertit. O sigui, pam, ja ho sabem, eh?
Uh-huh.
Estem parlant del crac del 29, l'inici de la pitjor crisi econòmica de la història.
Sí, senyora.
Es van destruir milions de llocs de feina i uns 2.000 bancs van fer fallida. Aquests efectes de la crisi no només es van concentrar a Nova York, sinó que es van notar a tot el planeta, i Espanya no en va quedar pas a banda.
Uh-huh.
Altíssim nivell d'atur, Espanya, endeutament familiar, tancament d'empreses i elevat dèficit de l'Estat.
Anava a dir, no sé de què em parles. Però...
Bueno,
però... Sí, estem al 29,
vivim,
eh?
És el que vivim cada 10 anys.
Exacte.
És el que vivim cada 10 anys, ens passa això. Però, o sigui, però afegeix-li sense cobertura social.
Clar.
És a dir, saps? O sigui que tot era agreujat perquè la gent no tenia seguretat social, no tenia atur, no tenia res de tot això. És bestial. Per tant, bueno, fixa't que en aquella època, i una mica més endavant, la gent, o sigui, la gent va viure una dictadura, una república i una guerra civil. Ole tu!
Ahí es nada,
ahí bastamos, sí. Espanya, el 29, què era? Era un país agrari.
Uh-huh.
Imagina tothom, doncs, molt agrari, amb un pobríssim nivell d'industrialització. Durant els anys 20, els feliços anys 20, havia viscut un auge econòmic, però aquest teixit empresarial era massa pobre i tot se'n va anar a morris. A tot arreu van anar a morris. No.
No?
No. Hi havia una ciutat, una única ciutat, que vivia lleugerament aliena al drama, Quina ciutat? Barcelona! Bueno, ara
home,
és que no m'he recordat de dir-t'ho.
Un clàssic.
Però haguéssim pogut posar Barcelona aquí.
Haguéssim pogut, però...
No és estrany que l'única ciutat que més o menys se'n sortia en aquest crack del 29 era Barcelona, vale? Per què? Perquè la ciutat just havia decidit a fer aquella celebració de l'exposició universal.
Sí, senyora.
Per tant, el 29 i tots els anys anteriors, amb la construcció de la ciutat per l'exposició universal, doncs va tenir molta feina i, per tant, va rebre una quantitat ingent d'immigrants que venien cercant l'oportunitat laboral, bueno, una oportunitat laboral com és normal. Tots els immigrants el que van és a buscar una oportunitat laboral. I aquí trobem entre aquests immigrants el Leopoldo i l'Elvira, ¿vale?, que eren uns aragonesos i són els primers protagonistes de la història. Què van fer? Van trobar aquesta oportunitat de comprar o de llogar, això no ho sé, un petit espai al Raval i fer una casa de menjars per la gent treballadora i els veïns del barri. I El que va passar és que, doncs, bueno, a mesura que van... És igual, què va passar? Explica la seva neta, la Rosa Gil, vale, que el primer dia d'obertura de Casa Leopoldo van tenir dos clients, un al matí i un a la nit.
Pobres.
Sí. Però què va passar? Que era el mateix client. Va venir a dinar i a sopar.
Bona.
I això què va fer? Doncs que a Leopoldo i Elvira... diguéssim, ostres, li hem agradat. L'únic client que hem tingut li hem agradat, per tant es van com entusiasmar i es van animar a continuar. Estem parlant de que a Barcelona quins restaurants hi havia? Hi havia el Café Suizo,
home,
el Windsor, el Glacier, l'Orotava, el Set Portes, el Reno i Casa Leopoldo. Deixa-m'ho dir així perquè tots eren restaurants de postín, els que han passat a la posteritat. Però, bueno, també hi havia Can Culleretes, bueno, i altres, no? Però el que avui ens ocupa tenia aquesta gràcia que s'hi trobava bé el veí del Raval i l'intel·lectual apàtrida, i ja anirem veient qui més freqüentava el Leopoldo. Perquè el Leopoldo és una història de Manolos, Manoletes i Manoles. Anem a veure què significa els Manoletes, els Manolos i els Manoles. Manolete.
Espera, és que em ve molt de gust fer-ho això. Hoy con nosotros, Ada Parellada. Mira.
Que la de fondo, que la trobo preciosa. Que això
sí,
és un paso doble. És un paso doble de Pedro Orozco, que va escriure aquest homenatge a Manolete, que era un torero, ja ho sabeu, era un torero, que va ser un torero que es va transformar en un heroi perquè va morir d'una cornada i que era el millor torero que teníem en aquesta època. Els que veuen alguna vegada a Casa Leopoldo, al restaurant, potser recordareu els immensos quadres amb toreros, no?, que tenien allà penjat, i aquelles rajoles que decoraven el... Tot era un ambient molt taurí, no? I per què? Doncs perquè l'hereu del Leopoldo, el seu fill Germán, es va fer torero. Era torero, ¿vale? I li va quedar... Era molt, molt bonic veure'l passejar per el menjador, perquè ell anava... Saps amb allò dels toreros que van amb el cul apretat i la panxa endins?
Sí, sí, sí.
El passeillo aquest el feia al mig del menjador amb aquella elegància i li agradava molt vestir-se. I aquest passeillo, aquesta manera de caminar, el vestuari, i que li agradava molt menjar coses exquisides, li deien Germán el Exquisito.
Ui.
Sí, 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 ui. Sí, sí.
De seguida ens expliques qui era aquest Germán el Exquisito, etcètera, etcètera. Abans, però, mira, aquesta música li va molt bé avui. Em sembla que ja la tenim, eh? Judit Casellas, bona tarda. Judit, bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Em sembla que ens pots explicar la decisió que s'ha pres avui, ara mateix, des de Junts per Catalunya, des de la mateixa seu.
Sí, perquè la militància de Junts per Catalunya ha decidit que vol que el partit abandoni el govern. El no a continuar el govern s'imposa amb un 55,7% dels vots per davant del sí, que era l'opció de quedar-se al govern, que només ha obtingut el 42,39% dels vots. La participació total finalment ha estat del 79,18% dels vots.
Déu-n'hi-do la participació alta amb aquest 55 i escaig a favor de la militància i dels adherits de Junts per Catalunya, perquè Junts com a partit polític surti d'aquest govern. L'altre dia ho anunciaven des del mateix govern i des de la mateixa Esquerra Republicana, Judit, que Esquerra ho tenia tot contemplat, eh? Per tant, hauria d'estar contemplat aquest canvi de consellers, que no sé si és previsible o no, que acabi passant tot just la setmana vinent.
Doncs sí, justament a aquesta hora ja ha reunit al Palau de la Generalitat Pere Aragonès amb les seves persones de confiança per analitzar quins escenaris, però com comentaves ja portaven tota la setmana contemplant aquest possible escenari que, no, que portés doncs, Junts per Catalunya a sortir del govern. Per tant, ara els consellers de Junts per Catalunya, que ja van posar doncs, el seu càrrec a disposició del partit, tenen clar que a hores d'ara deixaran el govern. L'escenari més probable doncs, és que Esquerra es quedi governant en solitari, però com comentàvem, tot està per decidir també en les properes hores. Esquerra haurà doncs, de prendre les decisions corresponents.
Judit Casellas, des de la seu de Junts per Catalunya, moltíssimes gràcies per entrar ara mateix i donar-nos aquesta notícia que acabem de saber, que amb el 55% i escaig de la militància, Junts per Catalunya acaba de decidir sortir del govern de Catalunya. Judit, si tens més novetats, obrim micròfon en qualsevol moment. Gràcies, bona feina, que vagi molt bé.
D'acord, igualment, gràcies.
20 minuts que passen de les 5 de la tarda.
No, res, que jo dic que, bueno, és igual, sort que vaig a parlar de coses de l'any 29, perquè... perquè per mi això és un drama, però bueno, és igual, no m'heu preguntat, però no sé per què us ho he contestat. Vinga.
No t'ho preguntaré, eh?
Estàvem amb el Germán.
Estàvem parlant de cuina i de Leopoldo.
Bueno, parlàvem de tot, una mica del barri també parlàvem, del barri del Raval. Però bueno, sí. Estàvem aquí que teníem el Germán. Ara estem amb el Germán, ja hem passat una generació, el Leopoldo i l'Elvira, ja no hi són, ja tenim el Germán, que era un torero i que anava per allà a les taules, que semblava que feia una exhibició de faena de muleta, que jo diria que l'aplaudien fins i tot els antitaurins, o sigui, saps? O sigui, bueno. I el Germán va tenir una filla, la Rosa.
Sí.
I la Rosa, que va ser la darrera propietària del restaurant, també es va casar amb un torero.
Ep.
Sí, el José Falcao. Sí, sí, sí. I per tant, Leopoldo, a banda de ser el club dels toreros, ja ho has vist,
sí,
que hi anaven tots després de les corrides, tenia una línia directa amb la plaça de toros que va ser que fos els dels pocs restaurants que podies menjar cua de toro, o sigui, cua de toro.
Sí, senyora.
Rabo de toro.
Rabo de toro, sí, sí.
Rabo de toro de Lídia.
Ep.
Clar, perquè els altres sí que podies... cua de vaca, menges molta, sí. Cua de bou, fins i tot. Però de Lídia, o sigui, saps? Lo de... 6 orejas i un rabo. Això també ho haguéssim pogut posar, oi? No hi hem pensat. Bueno, és igual.
Puntat-ho per la propera.
Us he dit que Leopoldo era una història de Manoletes, Manolos i Manolos.
Sí.
I Manolas. Qui era el Manolo? Manolo. No tenim cançó. Sí, posa la cançó aquella que tens aquí. L'altra.
Següent, la següent. Ah, aquesta.
Sigues vivint aquí. No s'entén perquè...
Ada, que és divendres, no passa res.
No, vull dir-te que no s'entén perquè he posat aquesta cançó.
Per què has posat aquesta cançó?
Doncs deixa-la allà que vagi sonant, deixa-la que vagi sonant. Perquè Charo...
Charo.
Charo. Sí. Charo, de Los Detectives, era una cançó que va sortir a la banda sonora de Les Flores del Sur, que és una pel·lícula d'una obra de Montalbán, de Carballo. Carballo, que era
sí,
aquell
detectiu.
Detectiu que li agradava tant menjar i sí, cuinar. I per què parlo de Carballo? Perquè un dels més fidels clients de Casa Leopoldo era Manolo Vázquez Montalbán.
I tant.
Perquè una part important de la clientela eren els artistes de l'espectacle, els intel·lectuals, sobretot sí, escriptors. A banda de Vázquez Montalbán, Perich, Eduardo Mendoza, Joan Mercè, Joan de Sagarra, Maruja Torres, Terenci Moix...
Déu-n'hi-do.
El que deia...
Era el nou Quatregats.
Exacte.
No? Una cosa així.
Sí, sí, es barrejaven toreros amb intel·lectuals, artistes, i ja veuràs, eh? I ara jo buscant coses...
No puc entrar en un jardí, però m'ha agradat que has dit toreros i intel·lectuals.
Sí, sí. Home, a vegades no acaben de coincidir. No acaben de coincidir. Sovint, bueno, pots trobar un intel·lectual.
Va, sortim d'aquest jardí. Oh,
però vaja, diguéssim que no van en línia.
No.
Vull dir, no, és poques vegades que coincideixen. Bueno, doncs... Deixa'm dir-vos una frase preciosa,
sisplau,
de Vázquez Montalbán referent a la cuina, que diu: menjar significa matar i entrapar a un ésser que ha estat viu, sigui animal o planta. Si devorem directament l'animal mort o l'enciam arrencat, es diria que som uns salvatges. Ara bé, si marinem a la bèstia per cuinar-la posteriorment amb l'ajuda d'herbes aromàtiques i un vas de vi ranci, llavors hem realitzat una exquisida operació cultural igualment fonamentada en la brutalitat i la mort. Per tant, cuinar és una metàfora de la cultura. És que ho trobo tan bonic, perquè
sí,
no, ens en oblidem sovint de que cuinar, que mengem animals morts, o sigui, que mengem cadàvers.
Mm.
I això cal... Bueno, per tant, aquí amb aquesta frase de Vázquez Montalbán acabem el capítol del Manolo,
sí,
i ens n'anem a veure què significa, què volia parlar de les Manolas, perquè què passava amb el Leopoldo, que estava al cor del Raval,
mm,
estava ben integrat en el barri xino i convivia amb tota la riquesa, la pobresa i la problemàtica del barri.
Mm.
I així, què passava? Que la Rosa, la neta, ja ha sortit, la filla de Germán, explicava que quan les seves cangurs... que les seves cangurs,
uh-huh,
eren dues putes travestis entranyables. Quan ella sortia de l'escola, aquestes...
aquestes dones, sí.
Dones, homes, no sabem, les cuidava, la cuidaven. Per tant, es barrejava totalment. Era un mestissatge en el que a les taules t'hi trobaves gent del barri, toreros, famosos, intel·lectuals, pijos de la zona alta, uh-huh, i gastrònoms. I aquesta era la gran riquesa i l'atractiu. A tothom, al Leopoldo, al Germán o la Rosa, en els anys 80, en els 80 anys d'història del restaurant,
sí,
van tractar tan bé a un veí del barri com a l'intel·lectual més intel·lectual o el torero més famós.
Uh-huh.
Però... el Leopoldo s'anava a veure toreros o s'anava a menjar?
No, s'anava a menjar, home.
Doncs escolta, entrem una mica a veure què hi podies menjar.
Som-hi.
Sí, Néstor Luján, que va ser un crític gastronòmic de primer ordre, va escriure que Leopoldo era una obra mestra de respecte a la cuina tradicional, amb amor i confiança als plats, que era la cuina barcelonina,
uh-huh,
popular, feta amb tota la perfecció. Des del cap i pota, les truites de Xanquet, els calamars a la romana, els freginats de peix a la planxa, els popets minúsculs... Tot plegat era extraordinària. I era el representant d'aquesta cuina polícroma, generosa i amb aquestes matèries de primeríssima qualitat. Jo tinc un llibre que parla de quan va fer 70 anys a Leopoldo, li van fer un llibre,
sí,
vull dir, a casa Leopoldo, és que confon...
Sí, sí, sí.
Sí. Vam fer un llibre de receptes, i a mi d'entrada, de les 50 receptes que hi ha, no n'hi ha ni una que no tingui carn o peix. A mi això com va... I no hi ha ni un postre.
No.
No, no.
Oh.
És unes receptes meravelloses, però és veritat que vull dir que d'això, no? Què hi trobem? A banda del pa amb tomàquet, eh?
Sí.
Que era mític. El pa amb... La gent feia quilòmetres per anar a menjar el pa amb tomàquet, que un dia te'n parlaré. Perquè el que feia era agafar, un, per exemple, un panet, el buidava de la molla i
sí,
només sucava la crostra.
Oh.
Sí, es veu que això, bueno, tornava bojos a tots els d'això. Però bueno, era, podies trobar fideus a la cassola, llobarro amb angules, barat amb trinxat, remenat d'alls tendres i gambes.
No,
a tu tot això què et sembla?
No,
et ve de gust, però dius, bueno, però això és el de sempre. Doncs és que aquesta és la gràcia.
Clar,
que
casolà,
sigui
casolà.
El de sempre. Mm. Que sigui el de sempre, sisplau. Perquè què hem perdut amb el tancament de Casa Leopoldo? Doncs
mm,
mira, hem perdut un restaurant que defensava la cuina catalana. Hem perdut un atractiu del barri, que ja costa molt de baixar-hi. Ara, el Raval s'ha tornat molt gueto. Un cohesionador de públics, perquè en allà
sí, tothom... Sí, i trobaves de tot.
Era com una mena de melange aquesta, i aquest espai amb aquest caràcter tan singular. I ara em preguntareu, bueno, m'ho pregunto jo mateixa, per què hem perdut aquest espai? Per què ho hem perdut? Doncs mira, perquè la Rosa es va jubilar, que era la neta, i la filla no ha volgut continuar i va posar el restaurant a la venda i dos persones, l'Òscar Manresa i el Romain Fornell, el van comprar amb ganes de preservar tot, o sigui, des de la decoració a la cuina, tot, però s'han rendit. Jo vaig trucar a l'Òscar i li vaig preguntar: per què us heu rendit? I a veure què ens explica l'Òscar.
Bueno, vam agafar el Leopoldo, el Romain Fornell i jo, i vam estar lluitant ben bé 3 anys intentant, doncs, fer una cuina catalana, una cuina de tradició, una cuina de sempre. El barri és molt difícil, el barri abans anava amb estrangers i molta gent de Barcelona, la gent de Barcelona, tota la gent de la cultura de Barcelona, tota aquesta gent i gent de tota la ciutat, baixava un dia, però després li costava molt baixar. Per la inseguretat una mica, per les nits allà era molt dur, és un barri conflictiu. També els hotels que nosaltres parlàvem amb ells, escolta, digueu-los als clients que baixin, i els hotels no volien enviar-se gent al barri. Brutícia, bueno, que t'ha tinc a explicar que no coneixem el Raval tots, no? Que hem apostat per ell, però no hi ha hagut manera d'aixecar-lo. No va haver-hi manera de poder mantindre una clientela i mantindre unes ventes suficients per fer-nos càrrec de el que costava el lloguer. També tenim que comptar que jo ho va comprar un inversor i a partir d'aquí, doncs, va posar un lloguer, doncs ja us ho dic, em sembla que eren al redor de 8.000 euros. Il·lusió de mantindre'l molta, perquè jo estava tancat i ho vam agafar amb molta il·lusió, moltes ganes, però va arribar un moment que els números no sortien i la il·lusió es va perdent, no? Vas intentant mantenir, vam mantindre tot el que era el local per dintre, vam invertir molts diners i tot s'ha anat a orris, perquè no vam poder entitre que tornar les claus perquè era inaguantable. Robos, incidències, a mi em van robar l'altre dia al pàrquing de la Boqueria, intento fer la denúncia, em diuen que per què fer la denúncia si no sirve para nada, és que no val la pena. Llavors tot això ens afecta moltíssim. Brutícia i delinqüència.
Quina llàstima, Ada.
Sí.
Quina llàstima.
Sí, perquè, bueno, és un barri que tots ho sabem i no l'aixecarem. No l'aixecarem com no ens hi posem tots a construir atractius amb identitat pròpia i amb caràcter suficient i espais de tranquil·litat. I Leopoldo era un, però clar, estava sol allà al mig de la història, estava molt isolat i evidentment, doncs, un únic espai no pot aguantar.
Mira, avui t'he de donar les gràcies per portar-nos tota aquesta història al Leopoldo, a qui havíem de fer obligatòriament un homenatge i avui l'hem fet. Això sí, Leopoldo ha tancat, el que no ha tancat, i si voleu anar-hi, esteu més que convidadíssim sempre a anar-hi, és la Semproniana.
Ada Parellada. Que ets amb aquestes falques sempre.
T'agrada, eh? Ada Parellada, com sempre, gràcies. Fins la propera setmana.
A vosaltres.
Ràdio Estel.